COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Adeu a Messi, fins l'any que ve. Manolo Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. L'Andreu Quesada està al control de sol, l'Helena Condis i la Núria Burgès a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh
Top 5.
Ricky Rubio surt de les Staples de Los Angeles amb un triple-doble. 12 punts, 14 assistències i 10 rebots. Minnesota ha vençut els Lakers 113-90. Pau Gasol ha aconseguit 11 punts i 11 rebots.
Top 4.
Triplet català al Mundial de Motociclisme. Marc Márquez, Pol Espargaró i Maverick Viñales. Avui festa gran a Roses, terra de Viñales, pilot de Moto3 per celebrar el Mundial aconseguit a l'última prova el Gran Premi de la Comunitat Valenciana.
Top 3.
Segons ha pogut saber Esports Cope, Javier Aguirre no té un ultimàtum pel partit davant el Rayo Vallecano, tot i el 4-24. Avui reunió de 30 minuts al vestidor entre tècnic i jugadors.
Top 2.
El Barça és més líder de la Lliga de Primera gràcies a la victòria a camp del Betis 1-4 i de l'empat a un gol de l'Atlètic de Madrid a camp del Villarreal. El conjunt matalasser, recordem, és ara 3 punts del Barça.
Top número 1.
Leo Messi, amb un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra, estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. Cesc, que no anirà amb la selecció, pateix un esquinç al genoll dret i estarà una setmana de baixa. Bartra entra en el lloc de Fàbregas a l'Espanyola.
Entrevistes a Esports Cope.
Aquest dilluns escoltarem Pep Cargol, un català que va jugar al Reial Madrid, parlant del bon moment del conjunt blanc i també del Barça. Amb Juan Porcar fent balanç del títol de Marc Márquez i del triplet català al Mundial de Motociclisme. Li posem el termòmetre al vestidor de l'Espanyol amb el Víctor Sánchez. I de Messi, de les lesions, parlem amb qui va ser cap dels serveis mèdics del Barça, Jordi Ardèvol.
El debat a Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són a ritme de Bracafé, el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón.
La pregunta a Esports Cope.
A les xarxes socials, les principals, al Facebook i al Twitter, us preguntem a qui li donaríeu la responsabilitat de la lesió de Leo Messi, de les lesions del pibe de Rosario. El Francesc Boix, per exemple, diu els canvis en els entrenaments i a l'escalfament abans dels partits. Més opinions, més comentaris, 24 hores sobre 24, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter, @EsportsCope.
Gràcies, Albert. Ens posem en marxa. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, Javi Nieves te mantiene conectado a la actualidad.
Cope, estar informado.
Optimismo es el derecho a creer que tras un 2013 pésimo solo puede venir un 2014 infinitamente mejor. Por eso en Verti, además de optimistas, somos generosos y te regalamos los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Manda paseo el 2013 porque el 2014 solo puede ser para ti. Verti.com, seguros para gente despierta.
Todavía no te has enterado. Seguro que tus colegas y tus amigos ya están jugando y disfrutando de FIFA 14. ¿A qué esperas? Coge el mando y vive la emoción de marcar auténticos golazos con el mejor juego de fútbol del mercado. Somos FIFA 14. Ya a la venta para tu Xbox 360.
El debat sobre la nova lesió de Messi deixarà en segon pla durant els propers dies l'altre debat a Can Barça, el gran debat, el debat sobre l'estil de joc. L'actuació de l'equip al Villamarín, lluny de pagar-lo, ens dona motius per seguir donant-li voltes. El Barça d'ahir, com a mínim a mi, em va recordar més que el Barça de Guardiola el Barça de Terry Venables, que per cert va ser campió de Lliga. Guanyes 1-4 i els millors són Valdés i Bartra. És, com a mínim, per reflexionar. Però no passa res. 1-4, 3 punts més i parlem de Messi.
Esports Cope amb Joan Batllori.
Tiempo de juego. El de la cadena. Cope. Camino del minuto y medio de juego de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Ha sacado el Betis de centro.
¡Ojo!
Jorge Molina, Víctor Valdés.
¡Vamos! ¡Ay, qué pena!
Bueno. Han parado en el primer palo Nacho. Va a buscar espacio. Va a meter a Vadillo. Ahí está el balón, Vadillo. Buena pelota. Se le fue el control. Balón centrado. Víctor Valdés.
Messi hablando con el banquillo, parece que tiene algún problema físico, está calentando Andrés Iniesta.
¿Te das cuenta cómo yo tenía buena
cosa? O sea, que no puede seguir Messi.
Pues yo creo que no. Está al lado del banquillo, parado, justo al lado del Tata Martino, que se lamenta ahora, y Andrés Iniesta se ha quitado el peto y se abraza con Andrés Iniesta, a ver si le vemos caminar, no se le nota nada al caminar al
esta quería meter para Neymar. Cuidado la espalda de la defensa, ¿eh?
Sí.
Mira ahora Zonga para Cesc Fàbregas. La deja para Neymar. ¡Gol! Solo estaba Neymar para rematar y marcar sobre la portería de Guille.
Pedro, autopase de Pedro. Autopase de Pedro. Se mete por el carril del 10. ¡Tira! ¡Gol, gol, gol, gol!
Bueno,
gol,
en un minuto.
Segundo Pedrito, marca el Barça.
Fenomenal para Neymar, encara para Pedro, fuera. El tiro lejano, al palo derecho.
Es que tenemos
al
suerte,
palo
¿no?
derecho.
Iniesta, Cesc Fàbregas, gol. Finalmente para Cesc metió la puntera izquierda, marca el tercero, el Barça 18.
Relativamente sencillo, pero lo ha hecho mejor. Bueno,
es al centro, Cesc, al palo, gol. ¡Gol! El balón rematado de cabeza por Cesc Fàbregas, dio en el palo y este sí entró.
Matilla, hace un recorte, va a tirar.
Puede haber penalti, ¿eh?
Sí, lo pita. Penalti sobre Matilla.
Lo han cogido de la espalda, creo.
Sí,
Alves.
Va a tirar Jorge, va a tirar Molina, tira, gol. Fuerte, Jorge Molina marca, saque rápido, que
final, el Barça líder, ha sufrido algo, ha merecido más el Betis, pero ha ganado el Barça 1-4, Silvio Andrés.
Doncs aquesta és la pel·lícula amb la intensitat de sempre a tiempo de juego del Betis 1-4, un marcador que fa el Barça encara més líder després de l'ensopegada de l'Atlètic de Madrid al camp del Villarreal. La classificació a primera després de 13 jornades amb el Barça líder, 37 punts, segon l'Atlètic de Madrid, 34, i tercer a 6 punts el Real Madrid amb 31. El cap de setmana vinent, com sabeu, hi ha aturada per seleccions, no hi ha lliga a primera divisió, i la següent jornada ens portarà un Barça-Granada, un Atlètic de Madrid-Getafe i un Almeria-Real Madrid. Hospital, sí, hem d'anar a l'hospital perquè la notícia que ens deixa el partit d'ahir del Barça al camp del Betis al marge de la victòria amb golejada és la lesió, una més, la tercera del que portem de temporada de Leo Messi, Oli, que no tornarà fins al 2014.
Sí, fins al 2014, com diu el comunicat mèdic oficial del Futbol Club Barcelona, té per 6-8 setmanes, després de que s'hagi confirmat el trencament al bíceps femoral de la cuixa esquerra. La primera part de la recuperació es farà a Barcelona i la segona no diuen a Rosario, no diuen a Argentina, diuen a Buenos Aires, la segona part de la recuperació, de manera que si no jugués en 8 setmanes acabaria aquesta situació, aquest període, el dia 5 de gener, i es perdrà 9 partits, 5 de Lliga, 2 de Copa i 2 de Champions. És a dir, de Lliga, Granada, Atlètic Club de Bilbao, Villarreal, Getafe i Elx, que és el dia 4-5 de gener. Copa del Rei, anada i tornada davant del Cartagena, que és entre el 6 i el 8, el partit d'anada, i el dia de 8 aproximadament el partit de tornada, i 2 partits de Champions contra l'Ajax i contra el Celtic. I tornaria, o bé, si passa eliminatòria al Barça, al partit d'anada dels vuitens de final, que està marcat pel dia 8 de gener, o bé ja absolutament net pel partit de Lliga al Vicente Calderón davant de l'Atlético de Madrid, i a més, això seria el dia 11-12 del mes de gener, i el dia 13 és la gala de la FIFA. De la pilota d'or, que segurament Messi ja no serà candidat.
Home, sempre és una pèssima, una mala notícia pel Barça perdre Leo Messi, però si s'ha d'aturar en algun moment de la temporada, més val que sigui ara que no a la recta final de la temporada com l'any passat, que és quan es decideixen tots els títols. Per cert, el tema de Cesc, Oli, no és greu, eh?
No, 7 dies de baixa després de que es confirmés que té un esguinç al genoll de la cuixa dreta.
Cesc, que es perdrà, això sí, els dos partits amistosos que ha de disputar la selecció espanyola, Del Bosque, per substituir-lo, ha trucat també el jugador del Futbol Club Barcelona, Marc Bartra. Tenim comunicació amb el doctor Jordi Ardèvol. Ell va ser el responsable dels serveis mèdics del Barça entre el 2003 i el 2006. És etapa Rijkaard. ha tractat, per tant, a Leo Messi en una etapa en la que Messi es lesionava bastant, així que coneix bé l'estructura física de l'argentí. Doctor Ardèvol, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això de Messi comença a ser realment preocupant, eh?
Bueno, ja són diverses lesions. No sempre ha estat la mateixa cama, em sembla.
Sí.
I, bueno, és el perill de les lesions sobre la musculatura del bíceps i del reste isquiotibials, que quan tens una lesió, doncs el risc de repetir-la doncs és alt. I és el cas que li ha passat a aquest nano.
Mm. La pregunta, que suposo pot tenir diverses respostes, és per què després de tants anys sense lesionar-se Leo Messi porta des que es va lesionar a finals de la temporada passada, el mes d'abril a París, un capítol darrere l'altre de lesions?
Bueno, és molt difícil contestar-te de manera taxativa aquesta pregunta. Jo faria una reflexió sobre un parell de coses, no? Una és, probablement la que a mi em preocupa més, o la més que jo consideraria més significativa, seria el tipus de pretemporada que ha fet el jugador. Un jugador que sortia d'una lesió a finals de temporada passada, i per lo que jo he llegit, i bueno, és un tema que no conec absolutament i podeu posar les reserves que vulgueu, però per lo que jo conec, la pretemporada no s'ha fet massa específica per tenir en compte aquesta lesió, sinó que hi ha hagut diversos partits amistosos, alguna cosa amb la selecció, em sembla a mi. Normalment les pretemporades en futbol són molt importants. I jo crec que aquí hi ha un factor que és, com a mínim s'hauria d'apuntar.
Perdoni'm una cosa, un incís, un parèntesi. Quan parla de pretemporada, refereix al període en què ja està entrenant amb el Barça?
Durant les vacances,
ella es dedica a jugar partits amistosos o benèfics, no?
Exactament. No em refereixo a el que ha fet el Barça, que segur que ho ha fet molt bé, sinó a aquell període que hi ha hagut entre el final de la temporada passada, en la que estava tocat,
sí,
i a l'inici de la pretemporada amb l'equip.
Les vacances també, sí.
Més aviat el període vacacional, tens sí, una apreciació.
Uh-huh.
Sí. Jo penso que aquest període amb ella hauria d'haver estat, o almenys això em sembla a mi humilment, que això hauria d'haver estat un pèl més específic, o tenint en compte aquest factor de que sortia d'una lesió. I no sé si això va ser així. I per altra banda, bueno, tenim un jugador doncs, que ha anat fent com uns períodes intermitents d'activitat, amb una sensació de que no ha acabat mai d'estar del tot net, no? És una sensació que almenys jo l'he tingut quan l'he vist jugar, la velocitat de joc i la manera d'ell afrontar els partits semblava com si tant física com mentalment no hagués estat del tot posat una miqueta al reset allò al comptador a zero, no?
Mm-hmm. Pot estar pagant també el desgast de tantes temporades a tan altíssim nivell i jugant tantíssims partits, perquè sempre hem dit allò de que ell ho vol jugar tot, li han permès, i pot estar passant a la factura,
no,
això?
No, jo penso que si el jugador ha fet temporades molt intenses, escolta'm, també fan temporades molt intenses els jugadors de bàsquet i de l'NBA, i no tenen per què lesionar-se, m'explico,
sí,
o els tenistes, El que passa que quan ja es té una lesió d'aquesta musculatura és molt arriscat i realment és un repte dificilíssim de solventar, i estic segur que els serveis mèdics estan fent tot el possible i ho estan fent molt bé, no tinc cap dubte, però que hi ha un problema que penso que és important, que és aquest nano. D'alguna manera s'ha d'intentar aconseguir posar, com deia abans, el comptador a zero. Amb el període de repòs que faci falta, amb l'entrenament específic que calgui, amb tots els mitjans possibles, i llavors començar de zero, i llavors ja el tindríem en unes condicions òptimes.
Bé, el comunicat mèdic parla d'un període d'entre 6 i 8 setmanes de baixa, però dedueixo de les seves paraules que, més enllà que siguin 6, 8, com si han de ser 10, el més important aquesta vegada és que quan torni, torni al 100% i que estigui aturat el temps que faci falta, no?
Home, és el que jo faria. El que passa que això és molt fàcil dir-ho ara amb la meva posició, i jo recordo quan jo estava allà, doncs això no era tan fàcil d'aplicar, perquè hi ha tants factors que influeixen, i jo em faig càrrec de la situació que deuen passar ara els responsables.
Quins factors? Pressió per part dels tècnics perquè jugui, el jugador que vol jugar?
La voluntat lògica del jugador, de poder jugar quan abans una altra vegada, els factors de les necessitats de l'equip, tots els coneixem, no? Els factors de la pressió de qualsevol tipus d'entorn, des de l'entorn purament esportiu a l'entorn purament comercial, els factors que poden influir des del punt de vista de la seva selecció, hi ha un mundial, m'entens? Ara s'estan ajuntant o s'ajunten tantes coses que gestionar això és extremadament difícil. I ja et dic, jo em poso en el lloc dels actuals responsables i realment és complicat. És complicat gestionar tot això. Molt complicat. I ara ho dic molt fàcilment perquè, mira, estic fora. I, però em solidaritzo totalment amb els que el porten perquè realment ho tenen complicat.
El jugador mentalment se'l veu ja bastant afectat, segurament lògic, veu que el Mundial lògic. Cada vegada està més a prop i veu que no se n'en surt, i això imagino que quan torna a jugar en el seu cap està, no? El risc de tornar-se a lesionar.
Bueno, és que quan un surt d'una lesió té un període en què el cap encara està amb la lesió i llavors fins que no està absolutament recuperat i les seves sensacions són absolutament normals s'ha d'anar desenganxant del pensament sobre el cervell s'ha d'anar desenganxant del múscul, d'alguna manera, no? El pensament s'ha d'anar a lo que li toca, que és el joc, no? I no pensar en la lesió. I això, un esportista, doncs, passa un període fins que això no s'ho treu del cap. I el Messi no és un... És el millor jugador del món, però no és un superhome, és una persona que això li passarà igual com qualsevol altre esportista.
Molt bé, doctor Ardèvol, gràcies per les explicacions una vegada més i esperem no haver-lo de tornar a trucar per
esperem
parlar no, del cas Messi.
Esperem que no.
Gràcies,
una abraçada. Adéu.
La lesió de Leo Messi, que preocupa a Barcelona, però molt també, evidentment, a l'Argentina. Estem en any de Mundial. Alejandro Sabella és el seleccionador argentí de futbol.
Hemos hablado, seguramente es un desgarro, y bueno, ahora hay que esperar la recuperación como las otras veces. Y no soy un especialista. Siempre a mí preocupa que los jugadores se lesionen, preocupa cuando las lesiones son en un mismo jugador, pero bueno, hay que tratar de ser optimista, tener tranquilidad, que creo que es muy importante. Tener que tratar de tener la mayor tranquilidad posible, porque la presión, el estrés siempre juega un poquito en contra. Así que bueno, cuando se acerca el Mundial y está lesionado, esa ansiedad te puede te jugar en contra. Bueno, trataremos de ser optimistas y estar tranquilos.
Evidentment, Leo Messi ha estat desconvocat pels dos partits amistosos que Argentina ha de jugar els propers dies als Estats Units. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Leo Messi. Recau ahir a la nit al Benito Villamarín i ara s'ha d'aturar entre 6 i 8 setmanes, que seran 8, perquè, a més, en la sisena coincideix amb el 22 de desembre, que és l'últim partit de Lliga abans de l'aturada de 15 dies per Nadal. I les 8 setmanes coincideixen amb el 4 o 5 de gener, que es juga a casa contra l'Elx. La posada a punt és perquè es posi en forma definitivament i torni el dia 11 o 12 de gener en Lliga al Calderón davant de l'Atlético de Madrid. Leo Messi, protagonista habitual a la imatge del dia, ho era també el mes de juliol quan viatjava de continent en continent per jugar als bolos dels amics de Leo Messi. No donava abast, fins i tot es va anul·lar un d'ells. Després del que va passar la temporada passada, no era lògic que el permetessin fer un estiu sense descansar. I el club no ho va impedir. I ara és massa tard, ara s'ha de parar, fer un seguiment de la seva recuperació i que torni absolutament net. Messi és un patrimoni del Barça i ha d'estar sempre a punt per a rendir com ho ha fet fins ara. I si no té al seu costat el Juanjo Brown, s'ha d'inventar un altre.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Des d'aquí a Leo Messi, que per aixecar una mica l'ànim se'n vagi a dinar o a sopar al restaurant El Galliner, perquè a Leo Messi li agrada molt la carn, un bon assadito, Oli?
Ojo, 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 amb l'alimentació, Bueno, sí, perquè la carn, sí, que no abusi tampoc.
No, però sense abusar, sí. Però, un xurrasquito...
I a més, ja em sembla una sucursal a Buenos Aires i a Rosario i tal, o sigui que sí, que es pot alimentar molt bé Leo Messi.
Sí, sí, un bon xurrasquito argentí, tenen costellot de vedella també, a la pedra, a més...
Un bon peix també, sí.
També. La carta la pots fer tu allà a la taula mateix.
Exactament.
T'agrada molt cremada, com el Díez, la deixes allà hores.
Sí, a mi no, a mi al punt.
A mi també m'agrada al punt. El restaurant El Galliner està al carrer Pallars 120, al metro Bogatell. Sí. Per reserves heu de trucar a Punta Beoli 93485-5002.
El Quique Iglesias ho ha apuntat molt bé, sí, per reservar una taula per un dia d'aquests.
Sí, senyor, anirem allà a sopar i us explicarem. 93485-5002, restaurant El Galliner.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extra plano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida. De un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93 448 1768 o lujodux.com.
Per gentilesa de Bracafé us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Què vols, Oli?
Cafè sol.
Cafè sol, un talladet, jo un talladet avui. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Estic aquí als barnils del carrer Arif i estic prenent-me una cappuccino.
Un cappuccino a Bracafé, eh?
On, els pernils?
Bracafé, cappuccino, aquí als barnils de... Com es diu? Els barnils de...
Ah, barnils, no, ah. Havien entès pernils.
Aquí al carrer...
Arribau,
València, Clinc, clinc. Mallorca.
Molt bé.
Un ambient barcelonista impressionant, tothom aquí aplaudint i tal.
Doncs ara ens expliques... Ara ens expliques què diuen del Barça d'ahir, què diuen també de la lesió de Messi. Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo, mi cappuccino, que no me falte, por Dios, por lo que quieras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, hombre, ¿bien? ¿Más tranquilo?
Estoy recuperando tú del 1-4 de ayer.
Escolta, abans del futbol, Minguella, està la gent per allà que dius que estàs en barcelonista, estàs dinant preocupada per Messi o què? Sí, no?
Sí, home, m'estan preguntant a mi com si jo sigui... A veure què li passa, si li durarà, quant temps, què ha passat, tot això, bueno, és una preocupació del barcelonisme, perquè al final ha sortit el que feia tant temps que denunciàvem i que ningú ens donava bola. Bueno, ara ha sortit, desgraciadament, jo de sortir, vull dir, això era un problema sortir o un altre, no. La naturalesa humana, la musculatura, per molt argentina que sigui, molt bona carn, al final té el mateix comportament que les altres carns, les altres musculatures.
És un problema per al Barça, Poli. De totes formes, jo decía ahora que, bueno, más vale que el problema se produzca ahora, en esta fase del calendario, que al final, como el año pasado, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hombre, ahora mismo tiene muchísimo remedio. Ahora mismo puede descansar, se le puede poner un plan de entrenamiento o de lo que sea, o de lo que los médicos descubran que puede tener, si a lo mejor es problemas, pues bueno, físicos, en el sentido de que ya creo que le están dando muchas lesiones musculares. Y la verdad que después de tantos años y después de tantos partidos y después de todo lo que ha hecho sin haber tenido una lesión, la verdad que es un poco preocupante la situación que está viviendo. A mí me da mucha pena y me da mucha tristeza porque además le ves triste al jugador, ¿verdad? Le ves decaído, le ves mirando al suelo, le ves que no está feliz, como a él le gusta jugar al fútbol, que le gusta participar.
Claro.
Entonces, claro, tú le ves la cara a Messi y entonces, pues la verdad que yo te digo, como el futbolista que he sido, para mí me da mucha tristeza un futbolista de sus características y como es él, no verle disfrutar en el campo y que nos haga disfrutar como normalmente nos hace disfrutar, ¿no?
Estando en noviembre, como decía José María Minguella, pues es evidente todo lo que hacen con Leo Messi y el parte médico, ¿no? En el sentido incluso de decir que la primera parte de recuperación será en Barcelona y la segunda en Buenos Aires, porque claro, sí o sí, aunque no estuviera lesionado, va a pasar las Navidades, el fin de año en Buenos Aires, claro. En Argentina por lo menos, y es lo normal. Lo que pasa, José María y Poli, es que esto debería de haberse hecho en verano. Verano, hacer una puesta a punto y no estar por ahí de continente en continente jugando los amigos de Messi.
Aquí hi ha unes responsabilitats molt grans que no es faran, suposo. No sé si només rebrà el Juanjo Brau o no sé si el govern. Hi ha responsabilitats molt grans perquè això fa sis mesos que dura. Aquí no ens feia cas ningú quan a la COP denunciant que aquest noi està lesionat, que no està recuperat, que no sé què. No, si ara està bé, no, és que vol jugar. Escolti, per favor. Volen jugar tots, però...
Però si a ti te lo dijo Jorge Messi, luego lo desmintió.
No, però no solo que lo desmintió, es que se veía, pero... Manolo.
Sí, però...
Ahir, al minut 10, jo vaig fer la pregunta, que deu estar gravada, vaig dir, Messi no ha tocat una pilota.
Sí, és verdad.
Algo li passava. Per què va sortir al camp ahir? És a dir, que hi ha coses que són evidents. Més enllà de l'estiu, amb tot el descontrol, sense ningú que digués, tu para't un mes, para... No, és que ell és molt important, el Messi no és... Perdoni. Estic molt content del Cesc quan ahir la nit a televisió va dir Messi tiene que parar.
Sí, yo
tuve una lesión como esta y me duró un año y medio.
No, pero mira, hay otra cosa para mí.
Ara, jo pretendia avui que de lo que preveuen fer, que no es tornin a precipitar. M'entens? Perquè sí. És molt pitjor precipitar-se i tornar a recaure que no deixar de tenir un jugador 15 dies. Y algú es responsabilitza.
José, de todas las formas hay una cosa importante. Yo creo que hoy en día estamos viviendo ya un fútbol, llamo fútbol por llamarlo de alguna manera porque es el deporte que nos gusta, pero yo creo que esto está tan comercializado, está tan desfasado en ciertas cosas que, como tú bien dices, las pretemporadas normalmente no suelen ser buenas. ¿Por qué? Porque hay que atender otros actos más importantes y esas giras, como bien ha dicho Oli, que hay que estar viajando de un lado para otro, meterte una paliza de kilómetros innecesarias y que no valen para nada, con todos mis respetos, y eso está sacrificando lo que es la puesta a punto de verdad de los futbolistas. Y al final eso te pasa factura.
Ok, pero sí. Eso ya se ha hecho.
Sí, pero
y lo que preguntamos aquí es, ¿la responsabilidad es de Leo Messi?
No.
¿Cómo ¿Del club?
La responsabilidad del club.
¿Del cuerpo técnico?
Hombre, para mí el club. El responsable del futbolista es el club. El futbolista, mira, por lógica y por egoísmo y porque siempre quiere jugar, no le puedes echar la culpa. El futbolista, aunque sea sin piernas, quiere jugar. Ahora bien, ahora está el club, que es el que está por encima de cualquiera, el que tiene que marcar las pautas de todo lo que se hace. Y te voy a decir una cosa, y habéis dicho una cosa ahora mismo importantísima, es que Messi tiene que descansar. Es que yo creo que como no le descanse de verdad, mínimo un mes, le preparen bien físicamente, le hagan un trabajo completo y específico para él, se va a estar lesionando porque va a querer jugar la semana que viene otra vez.
A ver,
en cuanto pase la asociación va a querer jugar y entonces se lesionará otra vez, claro.
A ver, 30 segundos cada uno. Minguella, ¿et va agradar aquest Barça a la contra que vam veure ahir al Camp del Betis?
Sí. Que bueno, ja, que bueno.
No em va agradar.
No et va agradar, no?
No em va agradar, però és el que hi ha, vull dir, clar, un equip juga amb un jugador menys, com és el Leo, perquè no va jugar el rato que va estar al camp, i no té la pilota al mig del camp,
sí.
Doncs llavors domina el contrari, però això no vol dir que estigui mort. Té unes altres armes, el contraatac, el descontrol total del Betis al mig del camp, no marcant els passadors, i jugadors ràpids a davant, com té el Barça, el Pedro i el Neymar, que si li dones espais estàs mort.
Mira, me parece que fue José María ayer...
És una pel·lícula ja vista.
José María dijo ayer una cosa, me parece que fuiste tú, José, que dijiste, si le cambian la camiseta al Barça, ves un equipo cualquiera de la Liga. Pero si le ponen la de blanco, es el Madrid de Mourinho. Ayer claro. Jugando el Madrid de Mourinho.
Es que mira que le hemos dado palos a Mourinho por jugar sí. A la contra y es lo que hacen al Barça, Poli.
No. Claro. Ayer es que fue todo a la contra. Tú acuérdate sí. Que los primeros tres, hasta que marca el gol el Barça, el primer gol y el segundo...
El dominio total del Betis.
El dominio total del Betis, las oportunidades del Betis, el toque de balón, la posesión. Cuando Paco dio los números en el descanso, yo no me lo podía creer. Sí, yo sí. Me quedé atónito. Había llegado muchas más veces el Betis. Había tirado puerta muchas veces el Betis. Había tirado más córneres el Betis. Yo decía, adiós, lo que ha hecho José María, le quitamos la camiseta, le ponemos blanca y es el Madrid de Mourinho.
Sí. Valdés y Bartra, los mejores ayer en el Benito Villamarín.
Sí,
ahí
señor.
Lo dejamos, amigos. Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Un placer. Un bracafé, sí, señor.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
¡Atención! Nueva tienda de reformas Decor en Hospitalet. Calle Príncipe Vergara 40, junto al Mercado Municipal y Ayuntamiento. Como lanzamiento cambiamos su bañera por plato de ducha con todos los materiales incluidos desde 490 euros. Sí, lo ha oído bien, 490 euros. Precios exclusivos de inauguración. No se lo piense, venga a visitarnos a Príncipe de Vergara 40 Hospitalet o bien infórmese en el 93 106 50 37. 93 106 50 37. Y si lo prefiere, nos desplazaremos a su domicilio sin compromiso.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't
even know what love is. Too many tears I've had to fall. A punt d'arribar a 3:15, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Vajori, bona tarda.
Avens amb mala cara perquè l'Espanyol està en crisi, diguem-ho així.
Sí, ahir derrota contra el Sevilla, 1-3, després de rebre 2 gols en 10 minuts, a 3 punts del descens, han sumat 4 dels últims 24 en joc. El discurs de que l'Espanyol és un equip intens ha amagat que no juga a res des de fa setmanes. L'equip va ser una calamitat en defensa, sobretot amb el central Sidney i Héctor Moreno. Per cert, a Vallecas jugarà amb total seguretat Diego Coloto pel brasiler Sidney. Aguirre, que avui s'ha reunit durant 30 minuts amb els seus jugadors, no troba la tecla del sistema. Passa amb facilitat del 4-2-3-1 al 4-1-4-1 per acabar amb un 4-4-2. L'equip està, com va reconèixer Aguirre ahir, sense crèdit i a la corda fluixa. Però sembla que ell no. Segons ha pogut saber Spescope aquest matí, no hi ha hagut ultimàtum per la part de la directiva. El president Collet no té previst reunir-se amb ell, ni tampoc pensa que Vallecas, la propera estació de l'Espanyol, sigui un partit clau pel futur de l'entrenador mexicà. El crèdit, o lògicament, no és il·limitat, però de moment encara té corda per setmanes, Ballori.
Ja saps què diuen al món del futbol, que la ratificació
és l'antesala de la destitució.
Setmanes, dos o tres, o més?
Jo penso
després
que
de Vallecas, qui ve?
Reial Societat. Si es perden aquests dos propers partits, problemes. Però el partit contra la Reial arriba sense problemes.
Tenim un jugador de l'Espanyol, un jugador important de l'Espanyol. Víctor Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos de ánimo, hombre?
Bueno, complicado, está claro que estamos en una situación difícil ahora, pero bueno, también hemos salido de peores y lo sabemos, y nada, se va a volver a mirar para arriba, intentar ganar otra vez dentro de un par de semanas y sobre todo a recuperar fuerzas y a trabajar para que no pase lo mismo.
El primer paso para recuperarse, Víctor, seguramente es detectar qué está pasando, dónde está el fallo. ¿Lo tenéis localizado?
Sí, bueno, yo creo que el equipo no tiene la misma solidez defensiva que hace un par de meses y nosotros nos basamos mucho en eso. Creo que mirando los partidos del año pasado, por ejemplo, todo lo que se gana fuera se ganaba con portería cero, en casa también puntuábamos mucho con portería cero y este año al principio sí que estábamos bien en ese sentido y últimamente estamos un poquito peor en esto, entonces sobre todo intentar mantener ese volver otra vez a esa solidez defensiva, ese no encajar goles y a partir de ahí seguro que podemos sacar puntos.
¿Recuperar la solidez defensiva tiene que ver con el orden en el campo y con la intensidad, Víctor?
Sí, lógicamente recuperar la solidez defensiva no tiene que ver solo con la defensa, sino tiene que ver con la manera en que presiona el equipo, tiene que ver con la manera en que se coloca, con el intentar que no tengan espacios ellos, el intentar tener ayudas en todo momento. Creo que el otro día lo hicimos muy bien en campo del Barça y creo que ayer contra el Sevilla pues no fue igual y no fue igual de efectivo.
El factor anímico, y me imagino que pesa también, ¿no? Porque a principio de temporada parecía que todo salía, incluso cuando tenías algún contratiempo el equipo se levantaba, y ahora que la situación ha cambiado y que en la clasificación estáis más cerca de la zona peligrosa, parece que os cuesta más, ¿no?
Sí, lógicamente el factor anímico y la confianza pues siempre cuenta. Cuando las cosas van bien y van de cara, todo parece que es salir rodado y todo es mucho más fácil. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando pues las que antes entraban ahora no te entran y todo esto, pues siempre es más complicado llevarlo. Pero bueno, al final sabemos que cómo estamos trabajando, sabemos que el equipo está intentando darlo todo en cada partido, intentando trabajar al máximo en cada entrenamiento. Y al final esa es la clave y esa es la manera de salir de ahí donde estamos.
¿Qué os dice el míster dentro?
No, sobre todo eso, que sigamos pensando en todo lo que hemos hecho, que sigamos con la misma dinámica de trabajo, sobre todo, que eso no lo tenemos que perder, porque al final es lo que nos va a dar los frutos, y a partir de ahí sabemos que las cosas, que los frutos van a llegar y que los resultados van a llegar. Y al final es no venir abajo y seguir con la misma dinámica corrigiendo cosas.
Oye, que el hecho de que ahora haya un parón y que tengáis un poco 15 días para hacer reset, ¿eso puede venir bien o qué?
Bueno, si nunca sabes cómo te viene. La otra vez creo que después del parón ganamos al Atlético de Madrid. Entonces, bueno, al final nos fue bien la otra vez. Conseguimos 3 puntos, ojalá nos venga igual. Es verdad que siempre, como te digo, siempre quieres irte con una victoria al parón y esta vez no ha podido ser.
Oye, el tema de la expulsión, ¿que es un poco impotencia ayer o qué?
Bueno, la primera jugada es una jugada donde controlo el balón, creo que me hace falta Raquel Vira a mí. Entonces después yo ya llego tarde y sí que es verdad que llego a destiempo, pero por la impotencia de que no nos piten la de antes, creo yo, y después la segunda jugada es una jugada que controlo, que quiero despejar y no veo a Iborra y me saca la segunda amarilla. Al final, bueno, está claro que es culpa mía, porque al final son dos faltas innecesarias, pero también es muy riguroso el árbitro, es fácil expulsarnos a nosotros. Bueno, ya te digo, al final te vas quemado con eso, y siempre cuando tiene que venir algo así nos pasa a nosotros. Pero bueno, al final intentar corregir, sobre todo yo, en ese sentido, las expulsiones, y a partir de ahí seguro que todo nos viene mejor.
Bueno, Víctor, oye, pues ánimo, arriba, y gracias por dar la cara, que siempre la das en los momentos buenos y en los no tan buenos también, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extra plano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93-448-1768 o lujodux.com.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar.
Esperem, Sílvia, 11 de gala per jugar avui contra el Milan, no?
Sí, amb el retorn d'Adriano ja pots formar la defensa. Bueno, Valdés en porteria, amb Alves, Piqué, Mascherano i Adriano, i al mig del camp ens confirmen que jugaran Busquets, Xavi i Iniesta, amb la qual cosa...
De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Cap de setmana gran, temporada gran pel motociclisme espanyol i català. El títol de Moto2 de Pol Espargaró cal afegir al del pilot de Roses Maverick Viñales en Moto3 i al del cerverí Marc Márquez en MotoGP. Els dos campions van estar ahir al partido de les 12.
Lo que ha sido muy importante es que el equipo me ha sabido dar en todas las carreras lo que yo necesitaba, ¿no? Al principio era un poco menos simpático, ¿no? Porque al pesar de tener un carácter que al final soy simpático, al principio soy bastante borde. Ya me trataron bien. Es una pena marcharse porque al final he encontrado a mi familia. Bueno, creo que también es un muy buen equipo Sito Pons y también puedo evolucionar mucho con ellos.
Al final hemos conseguido una cosa que no esperaba nadie, ni yo mismo. Sí que esperaba ganar alguna carrera, estar allí delante en algún podio, pero no esperaba conseguir el campeonato y luchar por él. Pero sí que estoy contento, ¿no? Y ahora mismo pues estoy aún en la nube. Ya pues de aquí unos días seguramente bajaré y tocaré otra vez el pie en el suelo. Pero bueno, cuando escuchas todos estos números, la verdad es que se te pone la piel de gallina también.
Els números, els rècords de Márquez són espectaculars. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
I la comparació és directament amb Valentino Rossi.
Sí, sí, es lo más cercano en el calendario. Tiene otros récords, pero los gordos son estos. Es el piloto más joven en ganar el Mundial de la categoría reina, superando a Freddy Spencer, que en el 1983 ganó el título de entonces 500 centímetros cúbicos con 21 años y 258 días, mientras que Márquez lo ha hecho con 20 años y 266, es decir, un año menos. Es el más precoz en ganar un gran premio en la categoría reina, en triunfar en todas las categorías y en ganar el título en su primer año. Se le compara, como comentas, con Il Doctore, que ganó 9 mundiales entre 125, 250 y 500 o MotoGP, y que ostenta los récords de ser el piloto con más podios, poles y puntos en general, y el que más victorias y podios en la categoría reina. Márquez, de momento, lleva 3 mundiales, y con 20 añitos, pues tiene todavía una trayectoria muy impresionante por delante para superar al Doctore.
Volem comentar-ho amb Joan Porcar. Joan, hola, bona tarda.
Bona tarda.
No pot ser millor pel motociclisme català al Mundial aquesta temporada, eh? La victòria de Maverick Viñales a Moto3, la victòria de Pol Espargaró a Moto2 i Marc Márquez a MotoGP. Triplet, eh?
Increïble, increïble. És la conseqüència d'una escola, d'una bona escola, que des de fa molts anys està funcionant molt bé i que, bueno, és una cultura que està molt arraigada aquí i a Catalunya, i jo crec que s'està demostrant des de fa molts anys, també, Des de fa molts anys.
Sí, sí. I per què passa això? Sembla que tinguem algun component genètic aquí a Catalunya que faci que surtin pilots no només de motos, també pilots de ral·lis bons, etc. Vull dir, el tema del motor, sí, Tenim una relació molt especial, eh?
Però l'hem tingut sempre. És que a vegades la memòria es queda curta, no? Però no hem d'oblidar. A l'època hem d'anar molt cap enrere, no? Tindríem que anar als anys 60 i 70, no? Quan aquí estava ple de fàbriques de motos, no? I hi havia campions ja a l'època, no? I després es va trencar una mica perquè les fàbriques es van morir quasi totes, no? I es va crear una nova... Però la cultura existia, i el que va fer és que quan va recuperar, se'ls va recuperar econòmicament el país, pues, va recuperar també amb la seva cultura i la seva passió, es van recuperar i es van començar a fabricar, entre cometes, campions, no? Però això ha passat en molts esports, eh? Quan hi ha una escola i hi ha una cultura, a partir d'aquí, durant molts, molts, molts anys, ja és una mena, entre cometes, d'indústria de crear esportistes, no? Perquè sempre hi ha un referent i aquest referent tira dels altres que estan arribant.
Sembla que en MotoGP tenim referent ara per molts anys, perquè la Marc campió del món en 20 anys, tots sabíem que era molt bo, boníssim, que aquí hi havia crack, però no sé fins a quin punt te sorprès, Joan, que en la seva ja primera temporada en categoria reina el tio va i guanya el Mundial.
Bueno, crec que és una sorpresa, perquè normalment des de sempre era, bueno, un any per adaptar-se i un any per estar entre els tres primers, no? Mm. I el tercer any a lo millor guanyar, no? Això la veritat és que ho ha trencat per l'edat i tal, però una cosa molt important és que té un nivell superior. I quan un home o una dona arriba a un esport amb aquest nivell tan superior, les diferències de motos poden tindre que necessita un temps d'adaptació, però quan un home està superdotat, la veritat és que l'adaptació és tan curta que acaba traient-li partit a aquesta màquina al màxim, no? I és el que hem vist aquest any amb el Marc, no? I havíem vist altres anys, en les altres categories, perquè ha sigut un referent, eh? Amb l'edat que té, podria ser inclús un referent d'un pilot que guanyés títols mundials fins al punt que podria arribar a batre el Valentino Rossi i els pilots que estan per davant, no? I que van començar també a guanyar títols molt joves.
Sí, sí, el nivell és aquest directament, nivell Rossi, sí, sí, la comparació
sí,
és amb Rossi, està clar.
Jo no tinc molts més referents, o sigui, ja no dic el Giacomo Agostini, que té 15 campionats del món, no? Però era una altra època, era una altra situació, quan es corrien dos i tres categories cada pilot, no? I això feia que podies guanyar dos títols en un any, no? Però la referència del Rossi jo crec que és la bona, per ser la contemporània, i crec que, home, seria meravellós, I jo crec que realment ell té la genètica i la formació per arribar inclús més alt que el Rossi.
Molt bé. Joan Porcar, ha estat un plaer. Com sempre, gràcies i felicitats per la part que et toca,
Gràcies a vosaltres. Encara.
Anem al bàsquet. Albert, que està al Madrid intractable en aquesta recta inicial de temporada.
Sí, ho guanya absolutament tot i ho fa de forma solvent. L'últim partit davant la Bruixa d'Ormanresa de 48 punts de diferència. No ha perdut el conjunt blanc en cap competició. Supercopa, Lliga Endesa i Eurolliga. Són 9 partits oficials. El contrast és evident entre el Madrid i, per exemple, el Barça. Per això hem trucat a Pep Gargol, ara entrenador de l'equip de la Lliga EVA del CAI, perquè un català que ha jugat al Reial Madrid ens expliqui el contrast i el matís és clar.
Em sembla més que és fruit de treball ja fet, après els dos últims anys, i és una evolució del joc. Diguem que el Barça té al revés, té un equip en construcció, amb molta gent nova, amb molta gent que s'ha d'acoplar, per conèixer la idea del seu entrenador, per conèixer la proposta de bàsquet, també té lesionats, amb la qual cosa tot això fa que el seu plantejament de temporada sigui diferent. Quan arribi la Copa del Rei són molt pocs partits, llavors depèn de com vagin els encreuaments. Després es passa al top 16 i s'ha d'anar després a la Lligueta i després a la Final Four, clar, tot això apunta a moments determinats.
Pas a pas, i que els títols es comencen a decidir a partir del mes de febrer. Al Barça, atenció, estarem pendents aquesta setmana de l'Orbeck i Oleson i de la seva evolució per saber, Vallori, quan poden tornar a jugar.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
I al racó de la NBA d'Esports Cope destaquem i ampliem el que us dèiem en titulars. Aquesta gran actuació a la matinada de Ricky Rubio a les Staples. Ha sumat la cinquena victòria en 7 partits Minnesota. Triple-doble. Va doctorar el Madison la temporada passada. S'ha doctorat a les Staples. 12 punts, 14 assistències i 10 rebots. Al Minnesota 113, Lakers 90. Pel base del Masnou, Pau Gasol, tot i això, ha signat bons números, També dobles figures, 11 punts i 11 rebots. Els Lakers estan, després de 8 partits, amb 3 victòries i 5 derrotes.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA, donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
sign that said, long-haired freaky people, we don't apply. And the sign.
Darrer minut d'Esportscope, que tenim d'última hora, Albert?
Hem de parlar del Barça i d'un dels noms propis de la jornada, a banda del de Leo Messi, del de Cesc Fàbregas, Marc Bartra, convocat per la selecció espanyola absoluta, ocupant el lloc del d'Arenys, de Cesc. Bé, ha parlat Carles Puyol a les xarxes socials, concretament a Twitter, felicitant a Marc Bartra. Felicitats, Marc Bartra, te lo mereces, coge el 5. Puyol llueix el 5 al Barça i el 5 a la selecció, o sigui que hereu per hereu, el 5 pel 5 i posició per posició. Esperem que li vagi bé a Marc Bartra en aquest doble compromís. I per cert, Guinea, atenció, prima de 5 milions d'euros si guanyen Espanya. No està gens malament,
gens malament.
Bon incentiu.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Gràcies, Oli, que vagi bé.
A tu.
Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so, a Elena Condis, Núria Burgés a la producció. Ens actualitzem el programa a la tarda cap a 6:45. Que vagi bé, bona tarda.